I comencem amb dues notícies d'última hora que estan relacionades amb el Barça. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, la primera, la sanció a Leo Messi per la targeta vermella que va veure els últims minuts de la final de la Supercopa d'Espanya contra l'Atlètic Club de Bilbao. La jutgessa única del Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol ja s'ha pronunciat.
Sí, i finalment es confirma que són dos partits de suspensió. Recordem que Leo Messi va veure la primera targeta vermella de la seva carrera, que va ser expulsat per primera vegada a la Supercopa d'Espanya per al cop que va donar a Villalibre, el jugador de l'Atlètic de Bilbao. Estaven pendents de si podien ser dos o fins i tot quatre partits de suspensió i avui, com dius, Òscar, la jutge de competició ha fet públic fa pocs minuts que Leo Messi estarà dos partits sancionats sense poder jugar.
Un serà el partit de Copa d'aquest dijous contra el Cornellà, l'altre el cap de setmana a la Lliga, al camp de l'Ell. Són els dos partits que no podrà jugar Leo Messi. Però us deien que hi havia dues notícies d'última hora. La segona ens ha arribat des de la roda de premsa del govern. El Barça va demanar un decret llei per poder votar per correu a les eleccions a la presidència i el govern, Marta, no ha perdut el temps.
No, perquè la petició es va fer divendres al matí. Avui dimarts ja s'ha aprovat aquest decret llei. Fa uns minuts la portaveu del govern, Meritxell Budó, ho anunciava.
Avui des del govern hem aprovat un decret llei pel qual es modifiquen diferents aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, unes modificacions que considerem necessàries i urgents de fer com a conseqüència de l'evolució sanitària, de la situació sanitària a Catalunya. Concretament, avui hem aprovat un decret llei que habilita el vot per correu postal i el vot electrònic en aquells processos d'elecció de les juntes directives i dels presidents o presidentes de les entitats esportives de Catalunya.
Segons fonts consultades del govern, Òscar, amb aquesta aprovació d'avui, el Barça legalment ja podria autoritzar a celebrar les eleccions demà mateix, eh? O sigui, es podria utilitzar demà mateix el vot per correu. El que passa que des del Barça ens expliquen que ara s'han de coordinar Barça i Correos, organitzar tot el dispositiu perquè es pugui dur a terme, i segons expliquen no és fàcil, és bastant feixuc, a més els socis que vulguin hauran de demanar el vot per correu, han d'arribar les butlletes, enviar-les a les cases dels socis o que bé les vinguin a recollir, i per tant, a hores d'ara, ara mateix, que el club acaba de rebre la notícia com tots nosaltres des de fa pocs minuts, no es plantegen avançar la data de les eleccions i, per tant, es mantindria i agafaria força, encara falta de confirmació oficial, el 7 de març.
Molt bé, doncs aquestes són les dues notícies que hem conegut fa tot just una estona. Però ja durant el matí en teníem una tercera que estava relacionada ni que sigui de manera indirecta amb el Barça. Aquest migdia s'ha fet la presentació del nou entrenador de l'Andorra, de la segona divisió B. Ja sabeu que l'Andorra és l'equip propietat del defensa blaugrana Gerard Piqué. I el nou entrenador és Éder Sarabia. Era un dels ajudants de Quique Setién quan aquest va dirigir el Barça fa només uns mesos. I alguna imatge va fer pensar, va deixar entreveure, que la relació entre Éder Sarabia amb, per exemple, Leo Messi grinyolava una mica. En canvi, ara Gerard Piqué el fitxa com a entrenador.
Sí, és veritat. I, a més a més, Éder Sarabia, perquè s'ubiquin els oients, era l'ajudant amb caràcter, amb sang calenta, que gesticulava, que fins i tot es queixava d'algunes accions dels jugadors i que això no havia acabat de semblar sentar bé a dins del vestidor. Però avui Éder Sarabia ha explicat que ell manté relació amb alguns dels jugadors d'aquells vestidor i fins i tot ha vingut a dir que s'enterra en bona part aquesta ombra sobre possibles problemes que vagi tenir ell, Quique Setién, a dins del vestidor, quan és el mateix Gerard Piqué que ha explicat que és qui l'ha trucat per oferir-li el càrrec.
Que una persona como Gerard, que ha estado en ese mismo vestuario, que todos sabemos que está detrás de este proyecto, que sea uno de los que me elige para dirigir esto, pues bueno, creo que acalla de alguna manera algunos rumores o algunas cosas que se podían pensar o que se podían o que se pudieron malinterpretar.
Éder Sarabia, que ha començat la roda de premsa explicant i agraint a Quique Setién, que ha sigut el seu mentor, que explica que és per ell un segon pare, que sense ell no hauria arribat a entrenar cap equip ni a viure les experiències que has viscut. De fet, ha dit que no es volia emocionar, però només parlar d'ell, del que ha tingut paraules molt dolces, doncs ha trencat a plorar.
Para mí ha sido una persona fundamental. Después de mi padre es la persona más importante que me he encontrado en el mundo del fútbol. Digo que es mucho más que un amigo, es como un padre.
Doncs Éder Sarabia, nou entrenador de l'Andorra de la segona B, emocionant-se quan parla de Quique Setién, el que va ser el seu primer entrenador al Futbol Club Barcelona i a molts altres equips. Per exemple, el Betis també feia parella tots dos. Éder Sarabia, les ordres de Gerard Piqué a l'Andorra. D'altra banda, des d'avui fins dijous s'han de jugar els partits que queden per disputar de la 19a jornada de Lliga de Primera, que són la majoria, tot i que demà i demà passat també hi ha partits de Copa. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
En aquest embolic, el Barça ha jugat dijous a Cornellà, partit de Copa. El Madrid demà juga al camp de l'Alcoià, també de Copa, tot i que d'aquest partit del Madrid li han preguntat ben poc avui a Zinedine Zidane.
I és que, segons publica avui el diari Marca, el Club Blanc ja tindria lligat de cara a la temporada que ve i pels pròxims 4 anys el defensa internacional del Bayern de Múnich, David Alaba. I davant d'aquesta possibilitat, el partit de Copa de demà al COI ha quedat més en un segon pla pels mitjans de comunicació madrilenys. Zidane, però, s'ha encarregat de deixar clar que de jugadors que no formen part del seu equip no en vol sentir a parlar.
Sabes, al final vosotros, yo entiendo vuestras preguntas, lo digo ahora porque a lo mejor me podés otra vez pedir o preguntarme por un jugador que no es mío y sabes, nosotros aquí y yo como entrenador estoy aquí para pensar en el partido y únicamente el partido mañana. Es lo que me interesa a mí. El resto, yo entiendo que se puede hablar, que se puede decir muchas cosas, pero yo no voy a entrar en estas cosas.
El Madrid jugarà demà a la Copa, però avui hi ha fins a 3 partits de la 19a jornada de Lliga de Primera. A les 7, Cádiz-Llevant i Valladolid-Elx. I a 9:15, a la Alavés-Sevilla, en el que suposarà el debut d'Abelardo a la banqueta alavesa en un partit de Lliga en la seva segona etapa.
A ver, el objetivo es que el Alavés permanezca en primera división el año que viene. A ver, hay que ser cautos, hay que estar tranquilos. Nos queda un partido de la primera vuelta y toda la segunda vuelta. Yo creo que lo importante es tener tranquilidad y el equipo va a ir mejorando, seguro. Ojalá ganemos, ¿no? Y consigamos un buen resultado, pero no porque mañana no se vuelva a conseguir un resultado. Yo creo que el objetivo es conseguir la permanencia.
La resta de la 19a jornada de primera es completarà entre dimecres i dijous, tot i que ja hi ha 2 partits que s'havien jugat amb anterioritat, concretament els que enfrontava els 4 equips que van disputar la Supercopa.
Encara sobre futbol, hem començat explicant-vos que el comitè de competició ha sancionat amb 2 partits Leo Messi. Bé, doncs el Barça presenta recurs a aquesta sanció. El Barça no hi està d'acord, vol que encara siguin menys, per tant presenta recurs a la decisió del comitè. En bàsquet, el culebrot Thomas Hertel s'ha acabat, com a mínim, pel que fa a la seva relació amb el Barça. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El club i el jugador han arribat a un acord mutu per rescindir el contracte. Això vol dir que Hertel podria fitxar pel Madrid, ara o no?
Ara no, ara no. De fet, el Barça ha acceptat pagar-li una quantitat bastant propera al que... És a dir, no és la seva liquidació total de la fitxa de la temporada, però és una quantitat respectable. A canvi, que el jugador no fitxi, no... No han dit per cap, no han dit pel Madrid, sinó per cap equip ACB, val? Per tant, no pot fitxar ni pel València ni pel Baskonia, pot fitxar per equips de fora. I atenció, perquè pot ser interessant saber doncs, si fitxa per algun equip d'Eurocup, perquè es planteja l'opció d'anar a França, perquè ell vol jugar amb la selecció francesa aquest estiu, i a França hi ha diversos equips que hi estan interessats, però l'Eurocup té una finestra per fitxar també d'aquí unes quantes setmanes i, per tant, pot ser una altra de les seves destinacions. El que és segur és que a partir de l'1 de juliol, llavors sí, Hertel podria fitxar pel Madrid.
Doncs Hertel deixa de ser jugador del Barça, no haurà d'entrenar-se apartat, ara és lliure per fitxar per qualsevol equip que no sigui de l'ACB aquesta temporada i a partir de l'estiu, fins i tot a l'ACB, recordeu que s'havia especulat que estava negociant amb el Madrid i això va fer que el Barça l'apartés del seu primer equip. Per cert, relacionat encara amb el Barça de bàsquet, avui al Tot Costa, a partir de les 7, podreu sentir una entrevista amb Sarunas Jacikevicius, l'entrenador del Barça de bàsquet, i avui tenen un menú farcit, els del Tot Costa, el Jordi Costa i la Sònia Germà, perquè a banda de Jacikevicius, també passarà pel programa Joan Laporta, un dels candidats a la presidència del Barça. No deixem de parlar de bàsquet perquè estem en una setmana decisiva per l'Uni Girona. L'equip català lluita per classificar-se per primera vegada a la seva història pels quarts de final de l'Eurolliga, la màxima competició continental. Girona, Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'objectiu té com a escenari la localitat italiana de Schio, on l'Uni ha de disputar 3 partits.
Schio, Itàlia, amb el partit Espart-Girona-Riga, a les 5 d'aquesta tarda es posa en marxa la segona i última bombolla de la fase regular de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Pels resultats de la bombolla del desembre a Fontejau, l'equip de l'Uni Girona l'afronta amb 2 victòries com a principal aspirant a acompanyar el millor equip del grup i a Caterinburg als quarts de final de la competició. A l'equip d'Alfred Julve avui li toca jugar contra el teòricament rival més feble del grup, el Riga Lató. En aquest mateix partit, però, la bombolla de Fontejau, l'equip gironí va aconseguir la victòria per només 2 punts de diferència, 81-79. D'aquí ve aquesta previsió del mateix Alfred Julve.
El partit contra Riga va ser molt, molt difícil. Després ja queda la cosa enterrada i es va guanyar i que contents i tal, però molt, molt difícil. I és la mentalitat en la que hem d'anar allà, saber que nosaltres hem d'estudiar al màxim els rivals, valorar cadascuna de les coses individual i col·lectivament i des del primer partit i sobretot focalitzats en aquest primer.
En aquesta bombolla d'esquí, l'Espart Girona dijous li tocarà jugar contra Yekaterinburg i, finalment, previsiblement en el partit determinant, divendres contra Família Esquio.
Serà un problema si pensem que a nosaltres l'últim partit és allà on ens ho juguem tot. Hem de considerar cadascun dels partits com a molt important i des del primer moment estar concentrats al 100% com vàrem aconseguir aquí a casa.
I avui, per completar aquesta primera jornada de la bombolla d'Esquio, també es jugarà el partit Yekaterinburg Família Esquio a partir de les 8 del vespre.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Encara en bàsquet, d'aquí a 4 minuts, a partir de les 3 de la tarda, el Cadí La Seu debutarà a l'Eurocup femenina aquesta tarda. Ho farà a la Seu Bombolla, creada a Romania, contra l'equip francès del Villeneuve. Demà també a les 3 de la tarda jugarà el segon partit contra el Namur belga. I l'últim partit d'aquesta primera fase el jugaran divendres a les 6 contra el Sepsi romanès, que és l'equip anfitrió. Els dos primers classificats accediran a la següent fase de l'Eurocup femenina. I tornem a parlar de futbol, perquè aquest cap de setmana es juga un partit molt especial. Dissabte, derbi català a Montilivi. El Girona rep l'Espanyol. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encara falten 4 dies, però sembla que el partit ja es viu molt intensament en els dos equips implicats.
L'Espanyol i el Girona es tornaran a trobar, en aquest cas, a Montilivi, 2 mesos després del partit de la primera volta. El partit de dissabte s'enfrontaran al líder intractable a la Lliga, però que ve d'un mal resultat a la Copa, i el vuitè classificat, que fa 4 partits de Lliga que no guanya, però que ve de classificar-se pels vuitens de final de Copa. Amb el Girona Espanyol de dissabte comença la segona volta. El defensa de l'Espanyol, Leandro Cabrera, preveu una segona part de Lliga molt complicada per a tothom, no només per al seu equip.
No, obviamente van a ser 4 meses largos para todo el mundo, para los de arriba, para los de abajo, para todo el mundo. Yo creo que la clave al final es enfocarse en el fin de semana siguiente, porque no te puedes ir haciendo cuentas ni sacando la calculadora ahora, ni si ganamos los próximos 10 partidos.
Per a començament de segona volta complicat, però el del Girona, que després de l'Espanyol primer li toca el Mallorca segon i el Leganés de moment sisè. Jordi Calavera, titular aquest any al lateral dret del Girona, va coincidir amb el tècnic de l'Espanyol, Vicente Moreno, al Nàstic.
Tenen molt bona plantilla, al final han fet una plantilla per pujar a primera divisió directa. Conec molt bé el seu entrenador, l'he tingut al Nàstic, és un entrenador que treballa molt bé, que fa currar a tothom i està tothom implicat, i lògicament, clar que és un dels favorits per pujar a primera divisió.
A les dues temporades que van coincidir a primera, el Girona va guanyar el camp de l'Espanyol i l'Espanyol al camp del Girona. Ara, a segona, a la primera volta, victòria del Girona al camp de l'Espanyol.
I mentrestant, a Egipte continuen disputant-se aquests dies el Mundial d'handbol. L'equip espanyol, l'Eudal, amb 6 jugadors i el tècnic català, es classificarà per la segona fase si guanya aquesta tarda a Tunísia.
Si l'equip espanyol supera aquesta tarda a Tunísia, accedirà a la segona fase com a primer de grup i també podria aconseguir fins i tot la classificació empatant o perdent per només un gol de diferència. Del potencial de la selecció africana en parla el jugador català del Nantes, Adrià Figueres.
Sabem que juguem tot un equip molt físic, amb jugadors que estan molt en forma, com són el Mour i el Sanai. És un equip una miqueta anàrquic, que juga molt d'1 contra 1. Crec que haurem d'estar molt bé en aquesta fase del joc. I a nivell ofensiu, doncs, certificar una miqueta la millora que vam fer contra Polònia, estar una miqueta més efectius de cara a porta, i crec que si controlem aquestes facetes del joc, doncs aconseguirem els 2 punts i accedir a la main round.
De moment, la selecció que entrena Jordi Rivera ha guanyat Polònia per un gol de diferència i ha empatat amb el Brasil. A banda d'aquest Espanya-Tunísia, que es disputarà a partir de les 6 de la tarda, avui es juguen 6 partits més d'aquest Mundial d'handbol a Egipte, entre els quals destaquen el Polònia-Brasil, del mateix grup d'Espanya, el Croàcia-Qatar, l'Alemanya-Hongria i el Dinamarca-Argentina.
Catalunya migdia.